Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I clar, arriba el dissabte, arriba aquesta hora, i no em digueu que no és un bon pla, a més, amb aquesta calor que fa, obrir una cerveseta ben fresca. I, a més, ho podeu fer amb una bona excusa. No calen bones excuses, eh? De fet, per obrir una cerveseta fresca en un dissabte com el d'avui, però fa ben poc vam celebrar el Dia Internacional de la Cervesa. Així que, ja sigui sol o acompanyat, amb tapa o sense, anem a descobrir que el món de la cervesa va molt més enllà de la prestatgeria de supermercat. Parlem de la que és, probablement, la beguda més universal. Aquesta beguda universal té mil i una variants que la converteixen cada cop més en un producte, jo diria, potser fins i tot exòtic. Em creuríeu si us dic que més enllà de la cervesa negra, de la cervesa de llúpol, existeixen varietats com la cervesa d'Oreo o la cervesa de carbó? O si us dic que se'n fan amb flors i amb plantes? Us prometo que no us estic aixecant la camisa, que el que estic dient és ben cert, i avui els del Via Lliure ens hem volgut submergir en el meravellós món de la cervesa, i per fer-ho hem convidat el Daniel Fermunt, que és cerveser perquè fa cerveses i cerveser també perquè les ven a la Birradero, que és la cerveseria de referència al Poble Sec. Daniel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara dèiem que la cervesa va molt més enllà, no?, del que podríem dir en un principi del que trobem en una prestatgeria de supermercat.
Sí.
Però som atrevits els catalans a l'hora de consumir cervesa o anem als clàssics?
Bueno, és difícil perquè hi ha poca cultura cervesera. A mi com
sí,
quan ve la gent a la Birradero, a la cerveseria, doncs sempre té una mica de por, no? I demana la típica la rosa, la torrada, la negra, no?
Sí.
Perquè, però el bo que tenim també és que donem a tastar les cerveses que tenim. I quan tenim 40 sortidors i són cerveses que fem nosaltres, molt diferents, i clar, penseu que al final hi ha més de 120 estils de cerveses catalogats. I a part és un fenomen gastronòmic, pot fer molts tipus de cervesa. Llavors la gent, quan li dones a provar coses diferents, doncs anima i diu, hòstia, doncs això és cervesa, això m'agrada, això té un punt àcid o afruitat, tal, hòstia, doncs dona'm a provar. I al final la conquistes una mica.
Que bo això, conquistes. M'agrada molt que deies que és un fenomen gastronòmic. Explica'm
sí.
Bé això. Sí, cal reivindicar-ho més enllà de simplement anar a fer una birra i beure,
clar.
Sinó que hi ha un procés al darrere.
Sí, clar, perquè l'imaginari col·lectiu de la cervesa és com un refresc adult que s'ha de beure molt fred, hi ha molt de gas, no?
Sí.
Però al final és un producte que és molt ampli en el sentit de poder fer servir molts tipus d'ingredients dintre de la cervesa. Llavors, clar, quan tu comences a fer cerveses amb fruites, que està permès, o altres plantes aromàtiques, en comptes del llúpol, etcètera, etcètera, doncs et dones compte de que al final és gastronomia líquida. O sigui, estàs fent un producte que ha estat sempre relat a la humanitat des de que van deixar de ser nòmades i van començar a fer sedentaris, van començar a fermentar,
uh-huh.
I no tan sols van fer el pa, van fer també la cervesa, no? Per això van parar.
Sí, m'estàs dient que la cervesa és tan antiga com el pa?
Clar, clar, és el mateix principi. És una fermentació de cereal, inclús el mateix llevat.
Uh-huh.
Llavors, l'únic que té un percentatge d'aigua molt, molt més gran.
Uh-huh.
O sigui, quan tu fas pa, realment fermentes el pa i al ficar-lo al forn l'alcohol s'evapora i el CO2 és el que fa pujar la massa i fa que el pa que sigui pues això, no? Que sigui tou
sí.
I exacte.
Clar, tu ara em parlaves de la Birradero i dius, nosaltres tenim més de 40 sortidors, no? Nosaltres fem
sí.
Que la gent vingui aquí i faci tasto, sigui diferent. A tu d'on neix tota aquesta passió per la cervesa?
Pues mira, vam començar al voltant d'uns 15 anys que jo bueno, tinc un soci, no?, que és d'origen italià, i allà el fenomen de la cervesa artesana va començar pues, ja al mig dels anys 90, més o menys, de la cultura de la cervesa artesana. Llavors vam començar aquí i el meu soci va instaurar al Nere una mica tot el tema legislatiu perquè es pogués fer, diguem, microcerveseries a nivell legal, va ajudar una mica aquí el fenomen a Catalunya, i llavors s'ha desenvolupat, ja ha esdevingut ara un fenomen molt interessant, gastronomia, hi ha moltes microcerveseries artesanals a tot arreu de Catalunya, i això fa que cada vegada tinguem més opcions a l'hora de prendre cervesa i diferents tipus de cervesa.
Mm-hmm. Clar, ara em deies, diferents tipus de cervesa. N'has portat uns quants aquí a l'estudi de RAC1, que després la penjarem la fotografia a les xarxes, perquè ja
sí.
No només el gust que encara no l'hem tastat perquè estan tancades, però el packaging és una meravella.
Clar, gràcies.
Aleshores, aquestes cerveses les feu totes vosaltres?
Sí, les fem nosaltres aquí a la... estem a la Birradero, està aquí a Vila, no?, darrere del Teatre Victòria, entre l'Apolo i el Molino, i llavors aquí tenim una petita fàbrica on fem les cerveses per sortidors que tenim a la Birradero, i també tenim una fàbrica, doncs, que col·laborem a Sant Boi del Llobregat, per això és aquesta marca també de Beer Boy. I és molt interessant perquè intentem una mica redescobrir la cervesa, no? I inclús recuperar recetes antigues, com aquesta, l'Encantada, que hem portat, que al final és una cervesa que ve de... Bueno, és una descoberta arqueològica, que la més important d'Europa, en el sentit de la més cervesa més antiga d'Europa, fa de 6.300 anys, és neolítica.
Què dius?
Sí, sí, sí. I està, i és catalana, es va trobar aquí a Vegas, a la cova.
Però què vols dir que es va trobar? O sigui...
Es van trobar restes de fermentats que es va comprovar que eren de cervesa, llavors en aquella època ja maltallaven.
Val.
I és molt interessant perquè, clar, van fer una reproducció actual de lo que podia ser aquella cervesa amb els ingredients que es van trobar a la cova.
Que bo! O sigui, que si tu tastes l'Encantada de la Birradero, segurament tindràs un gust semblant al que tenien els nostres avantpassats fa més de 6.000 anys.
Sí, sí, sí. En comptes de llúpol, doncs té artemisa, fruita del bosc, té mel, té farigola, ja, productes de la terra. Perquè interessant també és això, no? Perquè sempre associem la cervesa com un producte nòrdic, però hem de redescobrir la cervesa mediterrània.
Perfecte. Clar, tu ara m'estaves dient tot de plantes que normalment no associem nosaltres Clar. Amb la cervesa. Per tant, si em deixes, Daniel, afegim a la conversa la Júlia Carreras. Hola, Júlia, molt bon dia.
Bon dia.
La Júlia, de fet, és etnobotànica i especialista de l'ús de plantes precisament per aromatitzar, entre moltes altres coses, la cervesa. No sé si ho he explicat bé, això, Júlia.
Sí, sí, exactament. Doncs ens dediquem a l'etnobotànica, ens dediquem a intentar descobrir aquests nexus perduts o oblidats entre les persones i les plantes, no? Doncs la cervesa és una d'aquelles coses en les que cal buscar una mica.
Clar, que fort, perquè ara el Daniel ens estava explicant, per exemple, el cas de l'Encantada, no?, que han recuperat com es feia cervesa fa 6.300 anys i ens parlava de que portava artemis, em sembla que ens has comentat, de diferents plantes.
Sí.
Malgrat que tinguin aquests components, per alguna manera, Júlia, es pot considerar igualment cervesa?
Sí, la cervesa, bé, de fet hi ha regulacions de la cervesa, no? El Boé ja en parla, la cervesa és un aliment que resulta de la fermentació de llevats, no?, del most de cervesa i després altres barreges, no? La idea és que l'aromatitzant, la gent aromatitzant de la cervesa, allò que li dona el gust que nosaltres reconeixem com a cervesa, també el porten les plantes, d'acord? Que ara ho associem amb el llúpol, però abans, de fet, durant molt temps, potser més temps que el temps que portem bevent cerveses només amb llúpol, es feien amb altres coses. La cervesa s'aromatitzava amb altres agents botànics, d'acord? Llavors la història es rascava una mica i per això la cervesa de l'Encantada a mi és una que em fa molta gràcia, per cert, m'agrada molt.
Clar, tu has dit que durant molt temps no es van fer servir aquests ingredients, per què?
Doncs perquè, bé... Hi ha un tema que és bastant interessant, que s'hi fica també pel mig la política i l'economia. De fet, la cervesa amb llúpol s'estableix, existeix sempre, no?, però s'estableix com un estament, com una cosa que ha de ser, com una llei, a partir del segle XVI, amb el Reinheitsgebot, que és la llei de la puresa alemanya, que es publica, i llavors a partir d'aquell moment s'estableix que la cervesa s'ha de fer amb una base d'un cereal fermentat i el llúpol. Abans del llúpol es feien altres coses. Llavors, per què vam passar a fer-ho amb llúpol? Doncs hi ha diverses teories. Una d'elles és que el llúpol, al ser un sedant i un poderós anafrodisia, que encara que no ens ho sembli...
Què dius?
Els interessava molt, sobretot
dius?
A les persones, els col·lectius que feien cervesa, que eren sobretot col·lectius eclesiàstics, doncs per mantenir els monjos a ratlla una mica. Però aquesta és una de les teories. D'acord? Llavors, pensa que l'aromatitzant de la cervesa, el llúpol, és un. Què fa el llúpol? El llúpol ajuda a conservar, ajuda que no es faci malbé i aporta també cert gust, no? Doncs abans es feia servir el gruit, no?, que és la barreja de plantes, o fins i tot això, tenim cerveses amb algues, cerveses amb artemisia, cerveses amb tot de plantes, algunes més ben vistes i d'altres no tant.
I tota aquesta llei o aquesta prohibició, encara entenc que no crec que estigui vigent, però es fa servir, si més no, com a sinònim de qualitat?
Sí, aquest és el tema. No ho sé com ho veurà el company, però s'ha quedat com una espècie de D.O., una història que ha de ser així perquè hi s'han curat en el nostre inconscient col·lectiu, potser d'aquesta forma, no?
Sí.
Però hi ha molta més llibertat i, de fet, ara s'està començant a revisar, no?, això, potser que no caldria ja seguir amb aquesta història. Potser tenia un sentit també d'higiene i de sanitat i ara ja ha perdut una mica el seu motiu, no?, la seva raó de ser.
Daniel, vosaltres sí. Trobeu amb molta prohibició, molt un cànon, no?, del que ha de tenir una cervesa?
Bueno, la llei diu que una cervesa ha de tindre llúpol. Llavors, clar, la base base de cervesa, com ha dit la Júlia, és una fermentació del most del cereal, no?, que creix. Al final, això és la base, el que diu que és cervesa. Tot l'altre que li fiques, o sigui, com ha dit la Júlia, el tema antioxidant de conservació que té el llúpol, també lo tenen altres plantes. El millor és d'afegir altres, per això el llúpol és tan important a la cervesa, perquè amb una única planta pots tindre totes les opcions que poden donar, tant de conservació com d'amargor, per poder afluixar una mica la dolçor de la cervesa, l'antioxidant, etc. Llavors, en canvi, en l'exemple de l'encantada, no? Pues l'amargor l'hem donat amb l'artemisa, és una planta molt amargant, l'artemisa absentium, que també es fa l'absenta. Després, la part antioxidant conservativa l'hem fet amb la farigola, no? I aquest punt, pues, potser també de dolçor, que dona grau alcohòlic, i també és un conservant, pues, amb la mel i les fruites del bosc, no? O sigui, al final pots assolir el mateix, realment, amb altres plantes, amb fruites, etc. Però, clar, el llúpol és un ingredient que s'ha instaurat perquè és molt fàcil de fer-lo servir a la cervesa, perquè diguem que et cura d'aquestes coses amb una única planta.
Clar. Ara, aquí m'acabes de matar, i tu et traslladaré també la pregunta a tu, Júlia, perquè has dit que l'amargor li afegiu. És a dir, que la cervesa en si no és amarga?
Exactament, sí, sí.
Que fort! És així, Júlia?
Home, és palíquid, no? Ah. Així molt a grandes rasgos, no? D'una forma molt generalista. Sí, i podem imaginar que fins i tot en el seu moment, pensa que també la hidromel, una beguda que també s'associa moltíssim amb el món nòrdic, també sabem que existia ja troballes arqueobotàniques i arqueològiques que donen fe de que aquí a la península Ibèrica es consumia hidromel. També és una beguda fermentada i que té un punt molt més dolç, o bé avui en dia el considerem un punt molt més dolç. Per això també es posa la mel, també és un agent conservant, vull dir que s'han d'obrir molt les mires i molt la perspectiva quan parlem de begudes fermentades, perquè és un món molt, molt ric.
Absolutament, ho estem descobrint ara, realment. O sigui, tenim la sensació que la cervesa és el que és i és un món infinit. El Daniel, per exemple, ens comentava, precisament amb l'encantada, que ells feien servir artemisia, que és digestiva més. No sé quin altres tipus de cerveses artesanals o plantes estan recuperant, Júlia.
Jo personalment conec algunes, sobretot a Escòcia, això, de bruc, d'algues, i després n'he vist, això, fetes més amb barreges amb la mel, perquè la mel sempre és ajuda molt això a conservar, i fruits, no? Però hi ha una planta especial, a mi que em fa molta gràcia, que és l'herba queixalera, que és el jusquiam, que es coneix en castellà com a beleño. És una herba de la família de les solanàcies, per tant, de les patates i dels tomàquets, però que resulta que va agafar molt mala fama. Potser va ser un dels motius pels quals es va impulsar sobretot aquesta llei. Aquesta herba es diu Pilsenkraut, d'acord? En alemany, que és l'herba tal qual de la Pilsen, de la cervesa, no? I és una herba que és psicoactiva, d'acord? És una planta que en grans quantitats, doncs mira, no veuràs això, no veuràs, ja ho dic sempre, David el Nomo, però potser les coses les veus una mica d'aquesta manera.
Més
és de la família de les belladones, de les mandràgores, llavors és una planta que en grans quantitats pues, podria crear efectes psicoactius i afectar-nos d'aquesta manera. I sabem, hi ha registres, hi ha també receptes antigues medievals que parlen de la cervesa feta amb jusquiam, i aquesta és una d'aquelles que s'han perdut.
Clar, el Daniel em fa molta gràcia perquè va fent que sí amb el cap. Vol dir que vosaltres tot això més o menys ho heu investigat i no sé si ho heu provat i tot.
Sí, sí, és molt interessant i no pares de provar aquestes coses, perquè al final, antigament, les cerveses també era una forma de... era una medicina també. Es feien cerveses medicinals. Tot això que associem sempre a les bruixes, realment, eren dones amb molt coneixement de les plantes que feien normalment cervesa, perquè eren les dones que feien normalment la cervesa, i també curaven. Hi havia la cultura de les cerveses medicinals, els vins medicinals, que era fer aquests productes amb plantes, amb herbes, amb aquests... no només psicoactius, sinó propietats que facin que poder, diguem, que una persona estigui millor, inclús veient amb aquesta beguda.
Absolutament. Sí. Clar, en el vostre cas, no sé quins ingredients estranys feu servir. Estranys, sí. Crec que és la pitjor etiqueta que podria haver posat, però poc comuns pel que entenem per cervesa.
Clar. Home, l'artemisa que estàvem parlant ara mateix és una planta que fa de vasodilatador, també. Llavors, és una planta que t'augmenta la circulació molt, que amb una dosis massa gran també te podria afectar molt el cos. I llavors, totes les plantes al final tenen alguna propietat en aquest sentit, i l'has de saber controlar. També el llúpol és un relaxant, no? Com parlaven, a part de lo que ha dit la Júlia. Però que al final, per exemple, aquesta que he portat aquí també, que és un estil gosse, que és un estil del nord d'Alemanya, que té el nom del riu, que és un riu que té molta sal, Llavors, la cervesa que sortia amb tinta tanta sal feia que fermentés amb els bacteris làctics, amb els bacteris del iogurt, i això donava una acidesa i era molt refrescant. Es feia servir molt per treballar al camp, beure aquest tipus de cervesa.
Perquè molta calor, no?
Sí, sí, llavors, clar, aquest tipus de cervesa pues, ara mateix s'estan reproduint amb altres ingredients també per donar-li un toc diferent.
Mm-hmm. Júlia, no sé, en aquest món tot funciona amb modes. Hi ha modes també amb el tema de la birra?
Bueno, ara s'estan tornant a posar aquest de moda cerveses amb molts fruits, a part de les Lambic, no? Això segur que en Daniel sabrà molt més. Aquestes neipes amb fruites i totes aquestes històries. No és que, jo no sé si són modes o és que recuperem la llibertat, una llibertat més experimental, com més infantil, que és, jo crec que és la gràcia de tot això, no?
Sí.
Ja ho diu perfectament en Daniel, això eren també medicines. Penseu que abans el que menjàvem, això ho deia Hipòcrates, no? Deixa que el menjar sigui la teva medicina i que la medicina sigui el teu menjar, no? Es barregen coneixements no botànics i medicinals amb temes més de gourmet, no? I temes més gastronòmics. Així que no sé si són modes o si són tornar a recuperar coses antigues, però bé, tot sigui això i tot
exacte,
sigui així de bo.
Exacte, i benvingut sigui, no? Sigui el sí, que sigui, benvingut sigui.
Jo penso
sigui.
Això, que és redescobrir la cervesa, no? Tot el que ens forcia abans, perquè ara, pues, bé, amb tecnologia actual, pues, fer-lo servir també.
Totalment, i totalment, molt a favor. Júlia Carreras, etnobotànica, moltíssimes gràcies avui per estar al Via Lliure i explicar-nos una mica més la teva feina.
Un plaer.
Fins ben aviat.
Vinga.
Som pràcticament 2:15, i Daniel, al començament feia l'exemple que hi ha cerveses d'Oreo, cerveses de gustos raros. Vosaltres en teniu, per exemple,
sí,
no?
Sí, en fent coses que són una mica més friquis, no, com tu dius. Sí.
Però tipus què, per exemple?
Per exemple, una que ha portat aquí és una Imperial Stout, un estil de cervesa negra típica anglesa, però és imperial en el sentit que té molt més de mal, de dolçor, del grau alcohòlic, té 12% de grau alcohòlic, i a part té xocolata, vainilla, galetes... Sí, té una mica de maduixa. Sí, és un postre líquid. Llavors, també pots fer una cervesa de sobretaula per disfrutar com un postre, perquè ho permet. La cervesa permet ficar altres tipus de sucres, no només de cereal.
Clar, a més té molt cos, la cervesa, no?
Clar,
que et permet degustar tots aquests gusts.
Sí.
Mira, fem una cosa, com que hi ha molta gent que es deu pensar que els hi prenem el pèl, ja sabeu que aquí al Via Lliure som competitius de mena, això és així, i aleshores hem demanat als nostres conillets d'Índies, que són l'Anna Mestre i el Sergi Embudi. Hola, de nou. Molt bon dia.
Hola.
Què tal? Mira, els hi farem un, amb l'ajuda del Daniel, els hi farem una mica de concurs i els hi preguntarem si creuen que les cerveses que els direm són reals o no, i el Daniel ens dirà si sí o no. Esteu preparats, nois?
D'acord. Sí.
Va, doncs posem-nos en situació. El funcionament és bastant d'estar per casa, eh? Jo us donaré 3 opcions. Cadascun de vosaltres em dieu què és el que penseu i us direm si sí o si no i us explicarem el per què. D'acord?
Vale. D'acord.
Va, quina de les següents cerveses sí que existeix? A, la cervesa de peix. B, la cervesa de ratpenat. O C, la cervesa de balena. Sergi?
És la C.
Què és?
La cervesa de balena.
Val, Anna?
Jo dic ratpenat.
Tu ratpenat, tu balena? Doncs, Sergi, em odio, crec que l'has encertat.
És que ho sabia així, perquè sóc una persona informada. Sí, no, perquè tinc uns amics que són gairebé tan estranys com jo i em comparteixen aquest tipus de coses.
Boníssim.
I fa un temps em va arribar allò un URL i tal, de dir, mira això. Em sembla, no sé si era una empresa d'Islàndia, em sembla, oi? Pot
és
ser?
Així, Daniel?
Sí, existeix. El que he de dir que realment això sembla una mica també una operació de màrqueting perquè al final fica balena en aquest sentit, que és una farina que es fa que si té molta proteïna, més o menys es podia fer servir. Però clar, això al final et dona que la marca sigui, pues, bueno, que la puguin trobar millor la marca i al final es fica un producte local, que també és una mica el que és necessari en una cervesa artesanal. Però clar, arriba un moment que dius fins a quin punt aquesta cervesa la repetiré, no? Realment, clar. I tindrà un gust que agradi, no?
Totalment. Per tant, la cervesa de balena que, en certa manera, i amb totes les cometes del món, existeix.
Sí.
Va, una altra pregunta. D'on creieu que és originària la cervesa del tipus Festbier? D'Alemanya, de la República Txeca o de Bèlgica?
Anna? Va, jo dic Alemanya.
Sergi?
No puc votar el mateix que l'Anna, no?
No.
Bèlgica.
Doncs és Alemanya. De fet, em sembla que és la típica de l'Oktoberfest, no, Daniel?
Sí, la típica d'Oktoberfest. Moltes vegades la coneixem com la Marsen, com la cervesa torrada, però inicialment era una cervesa rosa i ha anat una mica evolucionant amb els gustos. Però la típica cervesa d'Oktoberfest.
Va, i fem l'última per desempatar, perquè tenim un empat, Sergi, un.
Ai, ai.
Aquesta, bueno, jo crec que té trampa. Amb quina d'aquestes fruites es fa cervesa? Amb plàtan, amb raïm, amb litxi o amb totes elles? Anna?
Jo diré amb plàtan.
Sergi?
Jo, escoltant a la Júlia, m'atreviria a dir que amb totes. De fet, vull creure que amb totes.
Daniel, amb quina?
Sí, sí, amb totes, amb totes. Mira, a la Vilanova, més, aquí fem cerveses de tot tipus. Tenim de mango, que la grinya agrada molt, maracuyà, una aquí amb magrana, la gosa aquesta. És algo, ara és molt típic fer començar a fer cerveses amb fruites també, perquè a la gent li agrada molt.
Boníssim. Daniel Fermunt, cerveser i propietari de la Birradero, moltíssimes gràcies avui per descobrir-nos aquest nou món de la cervesa.
Gràcies a vosaltres, convidar-me.
Sergi, Anna, jo marxo corrents perquè me'n vaig amb la Marina a veure, però no cervesa, ho heu fet molt bé, però Anna...
Pago la ronda jo.
Vinga, m'agrada molt. Fins ara.